les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Quan els partidaris de la República van veure, després de la batalla de l'Ebre, que la Guerra Civil Espanyola acabaria en derrota pels seus interessos, milers de persones van creuar la frontera amb França, fugint del feixisme i de la repressió. Aquesta és la història d'un drama humà que va afectar milers de famílies, vides humanes que es van veure estroncades de cop. Entre els que van fugir hi havia també la flor innata dels intel·lectuals catalans, persones vinculades al món de la cultura que, per la seva significació política, van optar per marxar i no ser víctimes de la repressió. Avui volem conèixer aquest fenomen. Volem saber en què va consistir l'exili cultural després de la Guerra Civil Espanyola. Per fer-ho, intentarem conèixer els protagonistes d'aquest exili, les complicacions amb què es van trobar quan van iniciar el seu camí i el suport, o no, que van tenir de les administracions estrangeres. Benvinguts a les Portes de Troia. Doncs som una setmana més aquí a les Portes de Troia i com sempre ho fem amb els nostres dos historiadors de capçalera. Benvingut, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Avui dia el tema de l'exili en relació als refugiats, doncs, malauradament està a l'ordre del dia. Podríem dir que aquest és un fenomen únicament contemporani?
Doncs no, la veritat és que no. És cert que avui en dia, com dius, està a l'ordre del dia, tenim aquestes imatges que veiem cada vespre al Telenotícies i això fa que ho tinguem molt més present i també que la història contemporània, que hi ha hagut registres en quant a fotografies o fins i tot altres filmacions, fa que sembli que sovint és un fenomen més del segle XX provocat per les grans guerres. El problema és que els moviments de població fugint de guerres, però també de situacions crítiques a nivell econòmic, a nivell de situacions problemàtiques ecològiques, situacions de crisis alimentàries, etc., han sigut nombroses al llarg de tota la història. Vivim en un món que s'ha construït en base a les migracions. Per tant, no és un fenomen nou. Avui sí que parlarem d'un fenomen que no és una migració forçada per una catàstrofe ecològica, sinó per una catàstrofe provocada per una guerra civil. I això és el que farà que aquest tingui un component concret i especial.
I benvingut també, Alberto Reche.
Moltes gràcies.
Al llarg de la història, la persecució d'intel·lectuals ha estat un fenomen molt comú. A què es deu això?
Bé, jo crec que de fet és una característica consustancial de ser intel·lectual, no? Perquè t'obliga a posicionar-te vitalment, políticament, culturalment. De fet, una definició molt, molt macarra que es fa algunes vegades de què és un intel·lectual és aquella que diu que un intel·lectual és aquell que signa un manifest. Llavors, aquesta exposició pública, aquesta significació davant la vida pública també fa que en moments en què el signe d'aquesta vida pública o les diferents opcions polítiques, però clar, en aquest cas de la Guerra Civil, que el franquisme és una opció política és molt raro, però sí que explica que aquests intel·lectuals, per definició, aposten per una vivència del públic d'una manera molt personal. Llavors, quan canvien el signe dels temps, evidentment són un element molt incòmode a la vida d'un país.
I avui també, de manera molt especial, per tractar aquest tema, comptem amb dos convidats. D'una banda tenim l'Òscar Jané, professor d'Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ens ha acompanyat en alguna altra ocasió i quedarà endavant, també col·laborarà amb nosaltres de manera regular. Benvingut, Òscar.
Moltes gràcies.
L'elecció de molts exiliats d'anar a França es va deure a motius geogràfics de proximitat, però podien haver-hi d'altres motius?
La qüestió de viure prop de la frontera sempre permet, no?, aquesta espècie d'escapatòria primera o fins i tot prèviament a l'exili. Hi ha molta gent que va i ve en aquesta frontera, no?, per aquelles migracions econòmiques que anaven i venien, i que de fet aquesta gent que s'acaba quedant ajuda molta de la gent que acaba passant la frontera el 39 a superar els problemes d'estar en un camp de concentració. Si estem parlant, per exemple, de l'exili l'any 39, per tant, més de mig milió de persones, és evident que dins d'aquest mig milió de persones hi ha molt més que catalans, hi ha molt més que gent propera, no? Però també és veritat que la proximitat ajuda en aquesta sortida i també atorga algunes possibilitats, oportunitats, que en d'altres casos no tindran, malgrat que l'exili és un drama, sigui en el caire que sigui.
I l'altre convidat avui, l'expert en el tema del programa d'avui, és l'Enric Pujol, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en cultura catalana del segle XX. Benvingut, Enric.
Hola, gràcies.
Es coneix de manera suficient la història de l'exili republicà i de l'exili cultural després de la Guerra Civil Espanyola?
La veritat és que no gaire. Fora de la gent que va quedar afectada, perquè realment va haver-hi una afectació, com ha dit abans l'Òscar, molt gran, és un tema bastant desconegut. Realment, molta gent es pensa que l'exili comença i acaba l'any 39. Comença l'any 39, però s'acaba en el 77-78, quan realment hi ha hagut ja al final de la dictadura franquista i hi ha una recuperació del que seria, en el cas català, d'una institució fonamental com va ser la Generalitat. Per tant, hi ha una continuïtat que es recupera i que, per tant, doncs, es pot dir que com a col·lectiu allò podria ser, doncs, una data de final de l'exili. Sovint, per fer-ne una imatge una mica més entenedora, dic que és com una mena d'història de Catalunya paral·lela del segle XX, per veure'n, doncs, realment la dimensió.
Pues amb la sala plena avui basada a les estudis de Ràdio Castellà, comencem el programa d'avui de les Portes de Troia.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
Bé, potser per introduir el programa d'avui seria interessant començant a parlar de l'exili, de la Guerra Civil Espanyola, situant-lo una mica en el context del segle XX. És un fenomen únic aquest, Enric, o realment tenim altres exemples d'exilis d'aquestes característiques al llarg del segle XX?
Al llarg del segle XX, potser, penso que és dels més importants, de l'Europa del seu temps. Diguem-ne, jo penso que és bastant, en menor mesura, però és bastant comparable amb l'altre gran exili, que és l'exili dels jueus d'Europa, que aquest és impressionant. Doncs, pel que fa al volum i la significació, em sembla que ja vindria aquest. Cal dir també que és un exili, abans ho dèiem, que és a partir de l'enfonsament del front català. Per tant, la proporció que hi haurà de catalans serà molt alta.
Bé, ara que ja estàs començant a situar cronològicament aquest exili, el que voldríem saber és una mica quan comença, pròpiament dit, aquesta marxa cap a França o cap a altres llocs i doncs, en quines dates es produeix exactament.
El gran exili és el del 39. Aquest és el que afectarà aquest mig milió de persones que dèiem. Però, naturalment, la guerra, amb l'inici de la guerra, ja comencen a haver-hi exilis. A l'any 36 ja hi ha gent exiliada, estem parlant també de milers de persones, gent més aviat de dretes, però, o catòlics, o gent d'esquerres, que, doncs, per les raons que siguin, és vista pels sectors revolucionaris que en aquells moments han emprès un procés de col·lectivitzacions com uns adversaris o realment doncs, com a no desitjables i han de marxar. I molt sovint hi haurà, doncs, per tant, és un exili molt complex, el del 36, habitualment, i la massa important és gent conservadora, però també hi haurà gent esquerrana. Per tant, és un exili complex. I d'aquests, de dretes, hi haurà gent que afavorirà el franquisme i gent que serà molt crítica amb el franquisme. Per exemple, Rafael Patxot, que aquest és un home empordanès, un vaja, diguem, un industrial i un mecenes molt important, diguem-ne, una personalitat doncs, de dretes, català, però antifranquista visceral, i quan s'acabi la guerra, el 39, aquest no torna, vull dir, aquest estarà a Suïssa exiliat i es morirà a l'exili.
Sí, jo penso que, efectivament, el 39 és el que tenim com a referent, si és que el tenim com a referent, perquè aquest és un altre tema que hem de tractar, no? Com es té com a referent col·lectivament, institucionalment, és el 39. Però el 38, si el 36 és complex, el 38 ja hi ha una primera mostra, no? Que és tota aquesta gent, quan el front de l'Aragó es mou fins al Pallars, hi ha tota aquesta part del Pirineu que passa a la frontera, però clar, és una quantitat molt important per l'època de gent que passa, estem parlant, no sé, me'n recordo si uns 50.000, 70.000 persones, però que passen a l'altra banda, per tant, més o menys coneixen la gent, gent que també ve d'altres bandes, i jo crec que el que li passa als autoritats franceses també és que quan arriba l'exili del 39, que el que tenen com a precedent és aquest, i no s'esperen la massa de gent que arriba, que és brutal, se'ls hi surt de mare, i per tant és una cosa descomunal.
Perquè, tot i que no sigui el tema central del programa d'avui, com es produeix aquest exili? Quines situacions trobem? La gent agafa i marxa directament a peu cap a la frontera?
Marxa com pot. Si hi ha un avanç a partir de l'enfonsament de la batalla de l'Ebre, hi ha un avanç de les tropes franquistes que és impressionant, vull dir, és molt accelerat, i per tant doncs, la gent comença a marxar primer cap a Barcelona amb l'intent de crear un front a Barcelona, però realment es veu que Barcelona és insostenible d'intentar una resistència, i la gent comença a marxar cap a la frontera. I aleshores aquí hi ha de tot. Hi ha l'exèrcit que recula, els funcionaris que acompanyen l'exèrcit, ja penseu que des de fa un temps ja hi ha el que era el govern central instal·lat a Barcelona, se n'anirà al govern central de la República, se n'anirà a la Generalitat i se n'anirà al govern basc, que també estava refugiat a Barcelona. A més, se n'aniran l'exèrcit i molts civils que tenen por, naturalment, de represàlies. Per tant, hi haurà un èxode impressionant de gent que marxa.
T'agafaven ganes de cridar. On voleu anar? On hem d'anar? Ningú no aconsellava què fer, on acudir, si era més prudent avançar o no moure's. Campava la pura intuïció, l'instint. Potser ni això, potser tan sols l'enervament, la fatiga, la desesperació. Només érem un ramat a la deriva, però encara suscitàvem prou odi per ser perseguits, com si se'ns volgués destruir en una operació definitiva, fer desaparèixer en un comunicat sensacional. A causa d'un sol bombardeig, han quedat exterminats tots els fugitius.
No hi pensis a tornar. És una idea de vençut, aquesta.
Som alguna cosa més, nosaltres?
Bé, i sobre el que estàvem dient, el que és realment dramàtic és que en aquesta reculada, en aquesta retirada, no?, cap al nord, no?, cap a la frontera, és que s'anava matrallant, bombardejant la gent que estava en aquestes fileres, els pobles que s'anaven trobant, o, per exemple, ara fa poc, a més, el mateix Enric va portar una exposició, una espècie de performance, diguem-ho d'aquesta manera, de la pròpia bombardejament de Figueres, no? I, per tant, aquesta espècie de anticonveni de guerra, o al revés, lògica de guerra, no?, d'exterminar fins a l'últim que acaba marxant, va ser absolutament dramàtic.
Bé, i amb aquest exili definitiu al 39, no només marxa una gran quantitat de gent, sinó que significativament molt important marxa bona part del món cultural i de la intel·lectualitat catalana del moment. Si ens podríeu fer 5 cèntims, no?, de qui són.
Bé, tu has dit, has definit aquest intel·lectual compromès, que seria el prototipus d'intel·lectual modern, per dir-ho d'alguna manera. En el cas català, parlàveu també en el text de la flor innata. Per què la flor innata? Doncs bé, el moviment polític de reivindicació nacional, l'intel·lectualitat a Catalunya havia tingut un gran paper, i realment en el procés republicà, en la instauració de la República, hi haurà un reconeixement nacional a partir doncs, de la proclamació de Macià de la República Catalana, que després transformarà en Generalitat de Catalunya, i per tant la intel·lectualitat en el seu pes i la més significativa serà la que donarà suport a la Generalitat Republicana, i donarà un suport que no serà, diguem-ne, només inicial i en època de pau, sinó també un suport en l'època més dura, no? Amb la mateixa guerra, que realment doncs, donar suport en aquells moments a la Generalitat Republicana i a la República era com ficar-se en contra tot el món. Penseu que a l'opinió pública internacional estem parlant d'uns moments en els quals el feixisme està en auge i realment doncs, allò dominant era les polítiques reaccionàries. No? Llavors, en aquest sentit, en aquest context, la literatura catalana, perquè veu que amb l'ordre republicà hi ha una via per l'autogovern, doncs haurà donat suport a l'autogovern. Aleshores, aquesta gent compromesa el que farà serà marxar en massa, des de Pompeu Fabra fins al jovincell autor que encara no era gaire conegut, com pot ser Agustí Bartra, que farà l'obra a l'exili.
Això és el que et volia preguntar, no? Quan parlem de l'exili cultural, parlem d'un fenomen ampli, però no estem especificant si realment el que van marxar van ser escriptors, si van marxar pintors. Ens pots explicar una mica qui eren aquests personatges? Podem posar-hi una mica de cara, una mica de protagonisme, qui eren?
Els ja n'hem dit un parell de significatius en aquest sentit, però marxa tothom. Vull dir, tothom vol dir des d'escriptors fins a lingüistes, fins a artistes, fins a científics, metges, n'hi haurà un munt, o per exemple un altre sector que serà molt i molt castigat són els mestres. Diguem-ne, doncs, la mateixa República i la Generalitat, en aquest sentit, que a més aquí va anar lligat en l'ensenyament en català, realment es havien compromès molt amb tot això. Aleshores, és clar, veuen i molt clarament que els que venen doncs, van a trinxar-ho tot. Aleshores, és clar, aquesta gent marxarà.
Sí, marxa i cap a on va? Cap a on sabem que a França, però quin és el destí inicial i posterior d'aquesta gent?
Bé, el que sí que és molt interessant de veure és que aquest exili, que és massiu, que acaben una miqueta recol·locant a partir de França, la gran majoria queda difuminada a França i altres països. Quan parlem de l'exili cultural, l'Enric ho pot explicar, és una quantitat molt gran, però és minoritària també dins d'aquesta massa enorme que hi ha, i la majoria d'aquesta gent, per les crides i per els ajuts, per exemple, de governs com el de Mèxic, doncs acaben podent marxar a Amèrica, no? Per exemple, en aquest cas van a Amèrica, cosa que és veritat que els no intel·lectuals, els no polítics, els que no tenen endoll, diguem-ho clarament, acaben anant o fent el que poden dins d'aquesta massa a Europa, no? El que és molt interessant de veure és que això que explicava l'Enric de com es pot saber això els artistes, doncs fa un temps s'han anat recuperant, jo què sé, des de quadres, pintures, dibuixos fets als mateixos camps de concentració, argelers, arbres altes o altes, o fins i tot aquests que agafen el vaixell per anar-se'n a Mèxic o per anar a Xile, són capaços, perquè clar, aquests viatges no són com ara, vull dir, duraven un mes o el que fos, van crear dins del vaixell una revista que imprimien allà mateix, o sigui, no només és el que sap escriure, el que sap dibuixar, sinó el que sap imprimir, tenen les tècniques, i es va crear, per exemple, el Sinaia, que és el que va a Mèxic, creen aquesta revista que es diu el Sinaia, i això es pot trobar encara avui en dia, és facsímil, i és magnífic, perquè ho veus tot, no?
Perquè just quan travessen la frontera, quina és la situació que es troben? Tant siguin intel·lectuals o no, què es troben? Què hi ha a l'altra banda?
El que hi ha a l'altra banda és una cosa que no s'esperaven, que són camps de concentració. Aleshores, és clar, el primer lloc, o sobretot el primer lloc de la gran massa, és la República Francesa, que en aquells moments hi ha un govern esquerrà i que en principi hauria de ser afí i sensible, i el que fan és internar-los en camps de concentració. Improvisats, molt sovint a la platja, amb filferrades, i que pobre de tu que intenti sortir perquè et pelen.
Clar, és que alguna vegada fins i tot s'ha transmès la imatge, no sé si real o al final mitificada, que la gent va acabar menjant la sorra de la platja per això, per poder salvar la gana.
Bueno, menjar la sorra no, però beure l'aigua sí, i les conseqüències de beure l'aigua eren terribles, perquè et mories de descomposició. O sigui, hi ha hagut una quantitat de víctimes molt gran fins a la ratlla fronterera, molts, perquè estan ametrallats, estan amb la, això que dèiem de la lògica de guerra. Figueres serà la Guernica catalana, per entendre'ns, serà més morts que de tot Catalunya després de Barcelona. Per tant, perquè anaven a matxacar-ho tot, i veure, l'intenció era matxacar-ho tot per col·lapsar i perquè la gent no pogués traspassar la frontera, i van estar a punt d'atrapar-los. a punt, però no ho van aconseguir. Passen i aleshores què es troben, que me deies? Doncs es troben aquests camps improvisats que estan tancats i els primers temps les condicions són horroroses. Penseu que hi ha gent gran, que hi ha dones que estan embarassades, que hi ha mainada.
Que és un hivern duríssim.
Que estem duríssim. Parlant del gener, gener i febrer. Pluja, amb fred, estàs al ras, sense res. Després la cosa s'anirà organitzant i hauran fet construir-se barraques i així, però realment els primers moments ja hi ha moltes víctimes i no sabem encara ni les víctimes de la gent que fuig fins a la frontera, quants es moren, ni tampoc sabem les víctimes que hi ha en els camps, però que són milers de persones.
I després d'aquest moment inicial, que ja ens comentaves que hi ha una certa organització, qui és qui fa aquesta organització? Per part dels mateixos exiliats o realment hi ha una intervenció decidida del govern francès per ajudar aquests exiliats?
I és tot. És a dir, ja encara passa la Generalitat funciona com a govern, encara que d'una manera encoberta, hi haurà la Laietana Office, en realitat és la Generalitat, i per tant es negocia amb el govern francès també, i el govern de la República Espanyola igual, negocien amb el govern francès, i aleshores es cerquen sortides. Cal dir que els que van ajudar molt a l'exili serà Mèxic, els que ajudaran obertament per simpatia política. En Cárdenas és el president, és una persona progressista i que, doncs, per dir-ho així, comulga amb els ideals de la República i aquest acollirà gent obertament, com a refugiats polítics. Però els altres països no.
Ara ja ens ho avançaves una mica, també ho ha comentat l'Òscar fa un moment, quins són els que acaben sent els destins més importants de tota aquesta intel·lectualitat?
Un dels més importants és Mèxic. Després, també, obertament, la Unió Soviètica, però hi va molt poca gent, per possibilitats, no? I llavors d'altres ho fan de manera encoberta. Xile, per exemple, ho fa de manera encoberta. També de manera oberta ho fa la República Dominicana, que hi ha una dictadura i molts dels que aniran exiliats acabaran fent part de l'oposició antidictatorial. Hi ha novel·les parlant de tot això, vull dir que realment és molt curiós. I d'altres països més marginals, a Gran Bretanya hi ha una petita gent que se'n pot anar abans que esclati la Guerra Mundial, però esclar, penseu que això que dèiem, la cronologia marca molt. O sigui, en un moment determinat, el gener-febrer, entren, però és que després esclata la guerra al mateix 39 i arriben els nazis. I els nazis, evidentment, amb els republicans, doncs, no eren gens amics. Eren el Rotespain. A més, el govern espanyol, Serrano Súñer, declararà apàtrides aquesta gent, diran que no són espanyols, i apàtrides en aquests moments, quan els detenien els alemanys, volia dir condemnar-los a mort automàticament, volia dir que no tenien protecció de res. I per tant, doncs, els republicans catalans i espanyols seran declarats apàtrides i bueno, molts acabaran en els camps de concentració nazis, no ja els francesos, sinó els nazis.
I en aquests anys immediatament posteriors al 39, n'hi haurà algun d'aquests intel·lectuals que torni a Espanya, que opti per tornar, o realment la majoria quedarà fora, s'anirà cap a Mèxic o així?
La intel·lectualitat tindrà una cronologia. Realment sí que hi haurà un retorn massiu els primers temps, que no afectarà tant intel·lectuals, alguns sí, però afectarà aquest mig milió de persones, la meitat o més tornen. Tornen per raons sensiblement de supervivència, a vegades, d'altres perquè hi viu una política també d'atracció, de dir, veniu, que qui no tinguin les mans tacades de sang no els hi passarà res, que això sempre es va dir des del Franco i quan t'agafaven t'afusellaven. O sigui, aquesta era una cosa, un engany, senzillament. No? I, per tant, sí que hi haurà gent que tornarà. Per exemple, un cas emblemàtic és Carles Rahola. Carles Rahola era un intel·lectual de Girona, una persona que no es havia tacat les mans per res, una persona gran. Aquest havia escrit contra la guerra i aquest no travessarà la frontera, dirà, jo no he fet res, mira, me'n torno, veient tot el sidral que hi ha en aquells moments, i a mi què m'han de fer, no? Va arribar a Girona i el processin i l'executen per haver publicat un article que deia no sé què contra els bombardejos. O sigui, imagineu-vos. O sigui, i això va muntar molt un barem de dir, bueno, afusellem a qui ens sembli. No? Això.
A les portes de Troia. El teu programa d'història.
Bé, i tot aquest exili, aquests moments inicials d'exili, no hem d'entendre que la cultura catalana desapareix entre els exiliats, sinó que realment es manté. O no. Llavors, si ens podries explicar com es manté la cultura catalana entre els exiliats, quines formes pren, una mica tot això.
Penseu sobretot que amb l'avanç franquista una de les qüestions que hi haurà serà un intent de genocidi cultural. Vull dir, hi haurà una prohibició del català, hi haurà una prohibició de tot el que havia estat l'etapa, diguem-ne, de preguerra, però significativament en el cas del català i del basc, i de les llengües que no eren la dominant, doncs realment hi haurà un intent de liquidació. No? Aleshores, l'únic lloc, al principi sobretot, que es pot editar en català, o que es poden fer revistes en català, o que es pot fer servir el català com una llengua mínimament normalitzada, serà l'exili. I llavors això, diguem-ne, per això deia que la intel·lectualitat serà més reticent a tornar de seguida perquè saben que hi ha aquesta situació, no? Aleshores, des de l'exili pots crear un cert món cultural català, unes certes revistes, uns certs cenacles, s'instituiran uns jocs florals, i per tant, doncs, la idea és que en aquests jocs florals, encara que aquest nom pot ser enganyós, vull dir, a vegades tenim un tòpic de pensar que els jocs florals és una cosa folclòrica i tronada. Doncs mireu, en Josep Carner, que serà un dels exiliats, ell, diguem-ne, no pateix la guerra, ell ja era fora durant la guerra, era un diplomàtic i, per tant, era fora del país, aquest no tornarà més, i aleshores ell s'autoconsiderarà un exiliat. Farà un discurs en un dels jocs florals, que és molt significatiu, que acaba dient que diu el que demano que és que s'exigeixi més que mai el nivell crític, i que, per tant, tot allò que es faci sigui, doncs, ara en diríem, d'excel·lència. Per què? Perquè si caiem en aquesta folclorització, si caiem en aquest autocontentament de, bueno, perquè és en català, doncs ja és bo, doncs això és pitjor que la mateixa repressió. No? Són unes paraules molt contundents, però una miqueta indiquen el llistó que es van posar tota aquesta gent, això. Això no vol dir que no comencessin a tornar gent, a partir del 43, sobretot, que la Guerra Mundial fa un canvi, es veu que els aliats poden guanyar, les forces de l'est difícilment podien guanyar ja l'any 43, i el mateix franquisme fa també un canvi, intenta adaptar-se a les circumstàncies i fan una política d'atracció en aquest sentit, i hi ha molta gent que torna perquè estan en unes situacions a vegades al límit de la subsistència, i tornarà gent molt significativa, tornarà Carles Riba, tornarà Ferran Soldevila, tornarà Pous i Pagès, tornarà intel·lectuals molt interessants que precisament el que faran serà organitzar la resistència interior. Sí.
Creix la velocitat del vaixell. Provar de viure, prou. Però encara som davant les costes on uns quants noms de poble aboquen la nostra derrota. Cotlliure, Sant Cebrià, Argelers, Albercarès. En els seus camps de concentració geu una joventut malaguanyada. I amb una mica de vergonya, feliç i emmalangit alhora, em dic que sí, que el vent s'alça i que bé cal provar de viure. Però sense oblidar que anem allà on anem, serem per sempre els fills d'una derrota.
Enric, hi havia ponts entre la cultura catalana de l'exili i la de la Catalunya de després del 1939?
Sí, sí, hi serà, perquè realment aquí la gent que es queda ja articularà de seguida una resistència cultural. Per tant, també, i per tant es farà pressió per tal que comencin a haver-hi publicacions a partir dels anys 40, o que hi hagi organitzacions. Un cas molt significatiu és l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut d'Estudis Catalans era, per dir-ho així, l'Institut de Cultura, el que havia establert la normativa de Pompeu Fabra, que havien establert les normes ortogràfiques, però també era un institut d'història molt potent, un institut també científic molt potent. Per tant, aquests, en una situació de semiclandestinitat, s'organitzen i fins i tot tindran gent molt conservadora, hi haurà gent conservadora i gent que està en l'exili. Llavors, per exemple, aquests intentaran articular el que seria doncs, una resistència cultural una miqueta amb cara i ulls. I, per tant, sí que hi haurà un contacte entre l'exterior i l'interior, sempre conflictiu, però jo penso que bastant ric per part, sobretot, de l'exili, de l'exili. Nosaltres tenim una visió distorsionada, en realitat, que ens pensem que els exiliats eren fora del món. No, no. Els que estàvem a dins d'un forat i, sota un, i dins d'un pou érem els que estàvem a dins d'un franquisme. Els altres estaven discutint la modernitat i tot el que havia passat, sobretot, sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial. A l'any 45 surt un món nou a Europa i al món que... naturalment, a l'estat espanyol ningú no sabia res i estava amb l'absoluta inòpia. I aleshores aquesta gent estan debatent aquest món futur, estan vivint el futur i en aquí la gent està realment doncs, ancorada en una situació de feixisme real i d'aïllament de tot, que no arribarà, no es començarà a trencar fins... als anys 60. Si parlem del 45 al 60, imagineu 15, 16, 17, 18, 20 anys de retard respecte a les polèmiques que hi havia i respecte al nou món que ha sorgit a l'Europa de després de la Segona Guerra Mundial. No?
I quines serien les produccions culturals de l'exili, les principals produccions culturals?
Jo penso que una l'he dita, que és una concreció institucional molt important, que són els Jocs Florals. Els Jocs Florals donen premis i, per tant, estimulen, sobretot a nivell, pel que fa a la literatura, doncs, realment doncs, una literatura que estigui al nivell de les literatures desenvolupades de l'època. No? D'altres, hi haurà, naturalment, figures que elles mateixes encarnaran l'exili i, per dir-ho així, actuaran com a denúncia d'una situació anòmala. El cas de Pau Casals, que hem sentit música d'ell, serà una figura emblemàtica en aquest sentit, o Pau Picasso. Vull dir, Picasso serà un altre dels que sempre pugnaran per aquesta de denúncia, no, amb això. Però, a més, hi haurà moltes revistes i moltes publicacions. Penseu que les publicacions en català normalitzades eren les que es feien a l'exili. I què vol dir normalitzades? Primer que eren escrits en català. Aquí el que era a l'interior costarà molt d'introduir el català perquè estava prohibit al principi i després només l'autoritzaven el català prefabrià. O sigui, realment, imagineu-vos el que suposava de marxa enrere, no? Però és que, a més, encara que a poc podràs publicar llibres en català i així, però la discussió política normal i corrent que hi havia arreu d'Europa només era possible a l'exili perquè no hi havia la censura. Però aquí tot el que s'editi, i costarà molt d'editar en català, però tot el que s'editi sempre estarà sotmès a censura, sempre.
I quin és el paper de les administracions estrangeres en, respecte a, la, a aquesta cultura catalana a l'exili? Hi haurà un suport administratiu a França, a Mèxic, o sempre serà una entitat pròpia, aliena de...
Home, això varia molt. Varia molt de les diferents realitats i també de sectors socials diferents. Per exemple, diguem-ne doncs, que les forces més esquerranes donaran suport a la denúncia del franquisme. No sé, l'Olof Palme mateix a Suècia, penseu que era un dels que es manifestarà contra Franco, o governs com Mèxic faran el boicot a Franco, o la Unió Soviètica i l'Europa de l'Est farà boicot a Franco. En aquest sentit, per tant, hi haurà una situació realment molt, molt variada. Però, bàsicament, els que són els agents d'aquesta denúncia i de mantenir doncs, aquesta cultura viva són els mateixos agents culturals. Vull dir, aquesta gent seran claus. I sí que hi haurà això que parlàvem de relació exterior-interior. Esclar, penseu que tot el que es publicava a l'exili en català era per poder-ho introduir aquí. I per tant, i en política igual. O sigui, tots els diaris, què passava, esclar, és que imagineu-vos una censura que no t'expliquen les coses més grosses, necessites difondre-ho de manera que pots, no? Doncs aleshores, doncs, aquesta dialèctica exili interior es donarà ben bé fins al final del franquisme. I penseu que al final del franquisme encara era una dictadura molt, molt dura, molt dura.
Ara es veu ben clar com les forces històriques arrosseguen els pobles. Catalunya ha caigut perquè havia de caure, com el 1714, com en el segle XV. Cau perquè els corrents universals se l'enduen, igual que altres pobles. Les forces i els objectius, tanmateix, han estat tan barrejats que, alguna hora, pot haver semblat que lluitava per coses venidores, destinades a triomfar més tard o més d'hora. I jo encara no gosaria assegurar que no fos així. I és que fa massa temps que dura tot això. 2 anys de guerra d'Espanya, 2 anys d'exili i de guerra mundial, i desastre rere desastre. I, així tot, a mica que els esdeveniments ho consenten, l'esperança reneix.
Aquest text de Ferran Soldevila, recordant doncs, que l'esperança reneix, anem a veure quin és el moment ja de retorn d'aquests exiliats. Quan van començar a tornar cap a Catalunya?
Bé, hi ha diferents fases. Ja he dit, el 43 marca un punt perquè sembla que la guerra es decantarà en favor dels aliats. Tothom esperava que si guanyaven els aliats, de la mateixa manera que van entrar a França, de la mateixa manera que van entrar a Itàlia, entrarien a l'Espanya franquista. Tothom s'ho pensava, els mateixos franquistes s'ho pensaven, i no va ser així. Aleshores, això marca una diferència en relació a Europa. O sigui, la nostra diferenciació històrica en relació a la història general d'Europa vindrà d'aleshores. Tanmateix, quan es comença a veure que el Franco, diguem-ne, es mantindrà perquè els aliats mateixos li donen suport, perquè estan preparant la Guerra Freda, doncs comença a tornar més gent perquè sap que això durarà molt. I que, per tant, doncs, s'han de decidir. O s'exilien i fan un exili més llarg del que s'imaginaven, perquè fins al final de la Segona Guerra Mundial la gent sempre es pensava l'any que ve tornarem, l'any que ve tornarem, l'any que ve tornarem. Llavors ja comencen a veure que l'any que ve no tornaran, almenys en una situació democràtica. I aleshores hi ha molta gent que torna sabent que el que ha de fer és engruixir doncs, una resistència i doncs, a veure si pot contribuir a tombar el règim. I per tant, doncs, a partir del 45 hi haurà uns retorns molt significatius i cada vegada més, diguem-ne, la qüestió de l'exili costava més de sostenir, costava més.
Sobretot és el moment que tenen fills i que tenen gent, que va, no sé, els nets, etc. Tot i que n'hi ha que fins i tot els envien cap aquí a casa els familiars i queden entre dues aigües, que això també serà un drama per moltes famílies.
I aquest retorn en quines condicions es va produir? És a dir, quan tornen aquests intel·lectuals cap a Catalunya, ho fan amb la por de ser afusellats només passar la frontera, o realment hi ha unes condicions més favorables ja?
Bé, la majoria de gent feia temptejos, tenien gent aquí, naturalment sovint familiars i això, doncs de veure què els hi passaria. N'hi havia alguns que podien tornar i que bueno, la repressió seria mínima i d'altres que no podien tornar de cap manera. Pensem en Lluís Nicolau d'Olbert, que havia estat ficat i havia estat ministre i que era el famós de l'or de Moscou, doncs aquest no podia venir de cap manera, per exemple. O d'altra gent que van venir, els van detenir un dia i el van deixar anar. Però què passava després per aquests intel·lectuals? Que, esclar, que tot el que tu tenies abans, per exemple, si tu havies estat professor de la universitat, no se te reconeixia. Qualsevol cosa havies de fer una depuració. Aquest Ferran Soldevila que dèiem abans, torna al 43, està un dia a la presó, no té càrrecs, té avals a favor, per dir-ho així, però què li passa? Doncs que, esclar, ell era professor de la universitat, contractat, estem parlant d'una universitat contractada, i li diuen, no, vostè no... era arxiver, vostè ha de passar una depuració. El depuren als anys 50 i al final, doncs, bueno, hi ha un càstig lleu, però un càstig lleu volia dir, per exemple, que tu no podies ser directiu de l'entitat en la qual anaves. Ell entrarà a l'arxiu de la Corona d'Aragó i què li passarà? que encara que molts historiadors de prestigi, fins i tot gent afí al règim, vol que ell sigui el director doncs, als anys 60 avançats, no podrà ser-ho perquè hi ha aquest expedient.
No hi penso mai ni en parlo de l'exili. S'ha anat aprimant i ha agafat qualitat d'espectacle, però si alguna vegada m'hi fan pensar, el veig com una gran lliçó de vida. Jo diria que l'exili és un viatge oblidat. Desfà l'ànima i li pren tot l'orgull. T'adones que no ets absolutament res.
Escoltàvem ara un text de Mercè Rodoreda i a banda del drama de l'exili, no? Que és el que hem anat explicant i repassant en aquests minuts de programa, potser el drama no és només el drama de l'exili, sinó l'oblit que suposa tot això, no? Tot aquest drama humà, drama cultural, i aquest exili, que és un exili humà però també és un exili cultural, després un d'aquests temes negres avui dia, no? No es recorda l'exili cultural com tocaria?
Bé, com sabeu, portem uns quants anys parlant de memòria, que està una miqueta a tot arreu i que aixequem les pedres i se'n parla, però finalment quan intentes tocar realment les coses te n'adones de les mancances, no? Llavors, parlar de l'exili, com a mi l'exili republicà, és parlar d'aquell desgreuge que mancaria algun dia fer, no? És a dir, quan arriben els anys 70, el Franco mor, etc. On és tota aquesta gent? On són ells? On són els fills? Què se n'ha fet? Què se n'ha parlat? Se'ls ha preguntat alguna cosa? Doncs aquí tenim un gruix, un buit fet. I per lo que fa l'exili cultural, més concretament, que l'Enric en sap un munt d'això, encara més, és a dir, som una generació, sobretot ara visquem el segle XXI, al qual si preguntem a la gent sobre tota aquesta cultura catalana, sobre tots aquests autors, pintors, etc., segurament la resposta seria zero. Quan en canvi ells, no perquè hagin estat a l'exili, sinó per com ha anat la cosa, han mantingut igual que es va mantenir la Generalitat de l'exili. El fet de mantenir-se no és que fos gran la Generalitat, sinó que gràcies al fet de que d'estar allà va sobreviure, no? Diguem les penes, doncs gràcies a aquesta gent va sobreviure, doncs va haver-hi una continuïtat literària, va haver-hi i un desenvolupament, sobretot, i un reconeixement també internacional. Per tant, on és el pont, no?, entre aquest exili cultural i la memòria i aquest patrimoni de l'exili que avui en dia no el tenim i ja no des del punt de vista més institucional, sinó fins i tot d'aquells que hi treballen des de l'escola fins a la universitat o qui sigui.
Sí, potser el punt clau seria entendre quina és la necessitat de recuperació, no? Quin ús o quins valors o quina memòria i quina utilitat avui dia podem extreure de tot aquest drama cultural.
És que, de fet, pròpiament no és un drama, és a dir, és un drama a l'exili. Però la gent fa una cultura en l'exili a nivell doncs, de les més desenvolupades del país. Aleshores, clar, fan unes aportacions molt importants a nivell de música, de dansa, d'arts, de ciència, etc., que molt sovint és desconeguda per nosaltres. Aquest és el problema. Aquest seria el drama. Llavors, per tant, hi ha una recuperació...
Sí, el drama cultural és de qui, no, sí. de qui es queda, de qui
sí,
no rep.
Sí. Com recuperem aquest llegat? No? Llavors, aquí hem intentat crear institucions. Jo penso que quan hi ha d'haver-hi una implicació de les institucions públiques i hi han d'haver-hi institucions específiques que ens recuperin això. De l'exili cultural, i no només l'exili cultural. No? Una de les més importants ha estat la creació del Museu de l'Exili de la Jonquera, que està a la Jonquera, al costat, diguem-ne, doncs ben bé de la ratlla fronterera, i en aquí doncs, hi ha és un museu amb mitjans interpretatius doncs, importants, i és un centre museístic, jo penso, de primera categoria. O sigui, per tant, això és un... és un puntal en aquest sentit, no? Però a més, ara mateix s'ha creat un altre centre al poble al costat, que és Agullana, i aquest ja és específicament dedicat a aquest exili cultural, que és una manera doncs, de difondre justament aquesta memòria, i aquesta memòria s'ha de difondre al conjunt social, sobretot a escoles, sobretot a la gent doncs, que tingui una inquietud precisament per conèixer-se.
I per tancar potser ja una mica la història aquesta d'aquest exili, com va impactar en la cultura catalana, ja fos la interna i la de l'exili, de tota aquesta generació, quin va ser l'impacte de tots aquests anys i de tota aquesta situació que estem comentant?
D'entrada, per l'interior serà una pèrdua terrible de gent, molta vàlua. Que serà aprofitada per d'altra gent. O sigui, els països d'acollida, en aquest sentit, tindran un avantatge. No? Tindran gent, no sé, posem-hi un trueta, que doncs, farà unes innovacions en medicina, aquests mestres que dèiem que introduiran elements avançats pedagògicament, d'altra banda, per part de la mateixa cultura catalana, l'exili, però, tindrà una torna interessant, que és haver connectat amb dies realitats diferents. Per exemple, en el cas de la literatura catalana es veurà influïda i rebrà influències que d'altra manera no hauria rebut, per exemple, de les cultures precolombines, no? I que realment s'integraran en la literatura catalana, per exemple. La mateixa experiència de l'exili farà que els escriptors i que els intel·lectuals comparteixin jo el que en dic un tret de la contemporaneïtat, allò que dèiem, sempre hi ha hagut exilis, però al segle XX és quan n'hi ha més en tota la història de la humanitat, i això fa que la intel·lectualitat hi reflexioni i la condició d'exiliat sigui una de les condicions de la contemporaneïtat, i per tant nosaltres participem d'aquesta modernitat tràgica, terrible, però al cap i a la fi real, no? I per tant doncs, aquesta és una aportació nostra que no és molt coneguda, però penso que val la pena reivindicar, no?
A les portes de Troia. La història com mai l'havies escoltada.
Enfoquem ja aquesta part final del programa doncs, comentant una mica el que sempre fem, les recomanacions per conèixer una mica més sobre el tema, ja sigui a nivell de llibres o també dels museus que ara ens comentaven els nostres convidats. Jo en primer lloc volia saber, Òscar, si a l'altra banda de la frontera s'ha fet alguna cosa també en aquest sentit de recuperació d'aquest llegat de la història de l'exili.
Sí, de fet no fa ni un mes s'ha posat en marxa un nou museu de Ribes Altes, que té a veure evidentment amb els camps de concentració. De fet és un camp de concentració amb els seus naus i tot intactes, i han fet un espai fantàstic per estudiar del tema, i que a més, una mica amb el que explicava l'Enric sobre el Museu de la Jonquera, etc., que permet veure com un espai local o d'una zona coherent, des d'aquí s'està portant a terme doncs, aquesta recuperació de la memòria. I penso que és molt important perquè precisament el rol de la Catalunya al Nord en aquest exili és fonamental, perquè crec que cal distingir, i això fa poc temps que es fa, entre quin paper va tenir el govern francès, és a dir, com va acollir, etc., i quin paper va tenir la població, una població en el fons són, sovint, dels que venen de l'altra banda, familiars, o com a mínim, els entenen. Vull dir, poden parlar en català, i si entenen, els hi porten pa, els hi porten menjar, els ajuden a sortir en alguns casos, etc. I, per tant, aquest és un tema poc conegut. I, per tant, aquest rol que quedi una miqueta dinamitzat, no?, en aquesta posada en marxa de xarxa de museus sobre aquesta memòria de l'exili, penso que és fantàstica.
Això em recorda una mica el tema dels exiliats, dels refugiats d'avui en dia, que hi ha una resposta d'uns governs, però que després hi ha una actuació diferent per part de la població civil. I Enric, per tornar en el tema del qual estàvem parlant avui en relació doncs, a aquest exili cultural, explica'ns una mica què trobaran els visitants que puguin venir doncs, a aquests museus tant de la Jonquera com de Agullana.
Bé, de fet ja són uns museus pensats com centres de divulgació. Per tant, doncs, els recursos que s'utilitzen són recursos moderns. Hi haurà doncs, objectes, que és el típic dels museus, fotografies. En aquest cas hi ha molta obra d'art, perquè ja havíem parlat que hi ha aquests, des dels mateixos camps ja hi ha gent que els dibuixa i que són cròniques del moment. Hi ha fotògrafs molt bons, Centelles estarà en un dels camps. Realment hi ha una producció artística relacionada amb l'experiència de l'exili d'artistes de primera i que es troben allà, però també hi haurà, es fan servir doncs, els recursos audiovisuals. Realment penso que és una feina pedagògica, sobretot una funció pedagògica la que s'han autoimposat aquests dos centres que estan coordinats. El Museu de l'Exili de la Jonquera era fruit d'un producte d'una subvenció Interreg de l'Ajut Europeu i necessitava un partener de l'altre costat de la frontera que va ser Argelers. Per tant, això doncs la proposta ja és una proposta transfronterera, però alhora és, per dir-ho així, el que fa de padrí d'aquest altre centre que hi ha a Agullana, més centrat en el tema de l'exili cultural. Doncs bé, hi ha un conveni entre els dos centres i per dir-ho d'alguna manera, aquest centre d'Agullana funciona com si fos una sala del museu de l'exili de la Jonquera.
Doncs tots els que el vulgueu visitar, en principi la majoria de caps de setmana de l'any està obert, per tant, si busqueu Agullana, aquest museu, doncs trobareu tota la informació per anar-lo a visitar i conèixer amb més profunditat aquest tema. I també jo et volia demanar, si també per ampliar aquest tema, quins llibres o quines obres ens podries recomanar doncs, per conèixer una mica aquest exili, potser des d'un punt de vista d'explicació més històrica, però també fins i tot explicat per les pròpies persones que ho van viure. Què ens recomanaries?
Sí, jo com a estudi, doncs porto una mica l'aigua al meu molí, us recomano una obra que es diu Exilis, que és d'en Felip Soler i jo mateix, que està centrada, és el llibre del que va ser una sèrie de televisió en el qual es recullen molts testimonis dels exiliats, però que té la virtut de començar el 39 i acabar amb el final del franquisme, que no sempre es dona aquesta visió tan llarga. I de testimonis n'hi ha moltíssims. Un dels testimonis primers i jo penso més impactants és el d'Antonio Rovira i Virgili, Els darrers dies de la Catalunya republicana, que això és un llibre petit que es pot llegir en una tarda i és fantàstic. I veus un altre més dens, és Artur Blader de Zumbila, que es diu L'Exilíada. I després hi ha un munt de testimonis de gent exiliada, des de Aurora Bertrana, Pere Caldés mateix té molts textos i molta obra en relació a l'exili, Tisner, realment, i llavors també les revistes que us deia, Quaderns de l'Exili serà una revista fonamental que hi ha facsímils, o la revista de Catalunya que encara surt ara i que en aquells moments serà doncs, la revista que editarà la Generalitat a l'exili.
Doncs fins aquí a les portes de Troia d'avui, parlant sobre un tema com és l'exili cultural, un tema doncs, que ens ha agradat molt sentir-vos per a saber una miqueta més, un tema també dur. I moltíssimes gràcies, Òscar, i moltíssimes gràcies, Enric, per haver-nos-ho explicat tan bé. També moltes gràcies, Alberto, fins la propera setmana, Oliver, fins la setmana vinent també.
Moltes gràcies.
El Carlos avui, el control tècnic, i us ha parlat Sergio Rodríguez. Us esperem la propera setmana amb un nou Portes de Troia. Moltes gràcies.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Col·laboradors:
Albert Sánchez Carmona.
Tècnic de so:
Salva Soler.